La llista esportiva. Posa't en forma amb nosaltres.
10 de matí, 36 minuts, donem la benvinguda a Moisés García. Què tal? Bon dia, Moi.
Què tal, Edu? Bon dia.
Esteu ara els valencianistes que no entreu ni per la porta, eh?
Jo m'agradaria que diguessis a l'audiència el que vas dir la setmana passada al micro tancat.
que dolent, ets molt dolent. Escolta, els draps es juguen o es renten més aviat a dins de casa, eh?
A la ràdio, a micro tancat.
No, vaig dir... És igual, tampoc no és un gran comentari, però vaig dir a veure si els valencianistes penquen i corren com fan quan juguen contra el Barça i ho fan amb el Madrid. Pam!
Van córrer o no?
Pam! M'ho menjo, així de gran.
Bé, ha deixat moltes crítiques, més que mai, aquesta derrota. És que jo entenc, l'aficionat del Real Madrid. Jo veig el partit des del prisma de l'aficionat del Real Madrid i és per enfadar-se.
És bastant frustrant.
És per enfadar-se perquè al final hi ha dues ocasions del Real Madrid. El gol, que arriben a l'últim segon del partit, i una de cap que tenen en els últims minuts, però és que més enllà d'això... El Real Madrid no va fer absolutament res a Mestalla.
Però és que un equip petit, se'l va veure un equip empetitit.
És el pitjor Madrid que ha passat per Mestalla en anys, eh? En anys.
Déu-n'hi-do.
Perquè al final es va jugar el que va voler Marcelino, perquè hi va haver moments en què el València no tenia la pilota, però tot i això, el Real Madrid no era capaç de generar jugades a París. Sí, tenia la pilota, tenia possessions, però Neto va ser un espectador més en el partit ahir. Això, òbviament, doncs, torna a despertar les crítiques. Hi ha molts debats entorn al que serà el Real Madrid de l'any que ve. És l'únic debat ja possible amb el Real Madrid, perquè sense opcions a cap competició, doncs s'ha de parlar, òbviament, del que passarà la pròxima temporada amb la plantilla del Real Madrid, amb Zidane com a entrenador. Doncs mira... Estan en el punt de mira, ara, especialment, homes com Marcelo, molt criticat des de ja fa molt de temps per al seu estat físic. Mm-hmm. També ha sortit ja el nom de Casemiro, que potser fa un temps podria semblar intocable.
Era el protegit de Zidane.
Sí, per això, doncs, no dic que surti el nom per Zidane, eh? No dic que surti el nom per Zidane, dic
no,
que
no,
és
no,
un dels homes
ja t'he entès, ja
que estan al punt de mira. Òbviament, i aquest és un nom ja molt recurrent, Gareth Bale, aquest és habitual a la llista. Modric també s'està parlant de Modric.
Mare
de l'estat de la pilota d'or, l'actual pilota d'or. Doncs la veritat és que no està ni molt menys a un nivell semblant ni s'acosta al Modric que vam veure, per exemple, al Mundial o la temporada passada.
Correcte.
I també, atenció, un altre nom que habitualment sempre havia estat vist amb molt bons ulls per l'afició madridista. Doncs Toni Kroos, déu-n'hi-do, les crítiques que ja està aixecant últimament. A part d'aquí, doncs també podem afegir noms com el d'Isco, que sembla... Bé, tot i que Zidane el té
en estima,
efectivament, no sé si continuarà la temporada que ve. Es diu que Varane no acceptarà continuar, no acceptarà l'oferta de renovació.
Déu-n'hi-do.
També Zinedine Zidane va dir fa uns dies que no hi haurà debat la pròxima temporada amb la porteria, que ho deixarà clar des del primer moment. A mi això em fa pensar que Keylor Navas serà el porter titular i que segurament Thibaut Courtois haurà de buscar una sortida.
Però és que és espectacular. Això és una bufetada sense mà a Florentino Pérez.
Sí.
Clar, és que déu-n'hi-do.
Home, clar, jo entenc que Zidane, si ha vingut, és... No, Florentino, con mis condiciones. Clar, hi ha arribat amb les seves condicions. I tots sabem que Zidane és molt de Keylor Navas.
No, claríssimament. Si no es va entendre el fitxatge de Thibaut Courtois.
Jo tampoc el vaig entendre, eh? Jo en el seu dia no el vaig entendre. El que passa que també es parlava últimament de que podia venir, tornar a intentar que vingués De Gea. Que tampoc ho entendria.
No.
Veurem, perquè el que acaba és important i, òbviament, amb tant de temps que queda perquè comenci la pròxima temporada, doncs el debat s'anirà alimentant, aniran sortint més noms i la temporada, doncs, aquests dos mesos se li faran llargs al Real Madrid.
D'acord, Moi, però el que has estat comentant sembla més aviat un intercanvi de cromos, perquè estem parlant de més de mitja plantilla que està, doncs, amb la corda fluixa, no? Vull dir que arribarà un moment que dius, la inversió... Avui es parla de que 500 milions d'euros reportaran de beneficis la venda d'aquests jugadors, no?
Sí, és que, a part, Zidane no vol parlar de neteja, però és que es diu que la neteja serà important.
Doncs mira...
Serà important. I no és per menys, No és per menys perquè, home, jo crec que el Real Madrid no es pot permetre aquest tipus de temporades. No s'ho pot permetre un equip com el Real Madrid. Sí que és cert que ve salvant les temporades per la Champions,
sí,
que ja és un gran trofeu, òbviament, la Champions, però és que, si recordem, també amb Zidane, el paper en les últimes lligues no és bo.
No.
No és bo.
I a la Copa del Rei tampoc.
I a la Copa del Rei tampoc. Si t'està salvant la Champions, ojo. La Champions és...
tros de competició, vull dir que no. No se li ha de treure mèrits.
Exacte, però sí que és cert que el Real Madrid li està fent mal també a la imatge que està donant en la Lliga i ja fa tres temporades que la dona.
Escolta, la Lliga, demà...
Sí.
Demà és... Jo crec que és el punt de no retorn?
Jo crec, i em dirà... Però jo crec que passi el que passi demà, veig molt complicat que la Lliga se li escapi aquest Barça. No, jo... De veritat ho crec, eh? Sí que és cert que, bé, encara té una petita esperança l'Atlètic de Madrid amb l'ensopegada del Barça. Es col·locaria 5 punts.
Home, 5 punts,
hauríem de veure el tema, hauríem de veure el tema del gol a veres, però es col·locaria 5 punts. Val? 5 punts quedant només després d'aquesta jornada 7, jo ho veig massa. Jo no veig a l'Atlètic de Madrid guanyant-ho tot i el Barça perdent...
Dos partits.
És que és una... Clar, 5 són... És una distància de 2 partits.
Correcte. I en queden 7, per tant...
En queden 7. Jo no ho veig.
Jo no em confio.
El partit jugarà demà a 3:15 del vespre al Camp Nou i el Barça que arriba després d'una igualada, perquè no és remuntada, és igualada,
sí,
una miqueta èpica, un altre gol de falta de Leo Messi quan el marcador anava 4-2. És que déu-n'hi-do els problemes que va tenir el Barça en defensa el dia que precisament no jugava Gerard Piqué.
Un tití pobret.
Sí, va quedar
retratat força, a totes les fotos, eh?
Força retratat. Però sobretot el gerro d'aigua freda que va suposar això per al Villarreal. El Villarreal, recordem que és ara mateix l'equip que marca la salvació. Té 30 punts per sota d'ell i el Celta, que ja està en zona de descens, amb 29. Tenia el partit guanyat, perquè en el 88 guanyaven
4-2.
Sí que és cert que amb un home menys, però 4-2 guanyaves. Arriba Messi, pam, falta, i després en l'últim segon, que crec que no es va poder ni fer el servei de centre, Luis Suárez, un gran gol de Luis Suárez amb la cama esquerra, doncs va provocar aquest empat a 4.
A mi em sap greu perquè els groguets no es mereixen estar aquí, perquè practiquen un excel·lent futbol.
Sí, home, és que si tu et poses a mirar la plantilla del Villarreal, ja li va passar fa uns anys amb una gran plantilla al Villarreal perdre la categoria.
Doncs mira.
I a sobre, com que van passant eliminatòries de l'Europa League,
clar, tot això...
encara estan jugant més partits.
S'acusa l'esforç.
Sí. Complicat, eh? Atenció, perquè hi ha un cacau d'equips aquí important. Sí que és cert que l'Osca i el Rayo Vallecano ara sí ja sembla que ho tindran molt complicat. Expliquem-ho, l'Osca és l'últim. Té 23 punts i el Rayo Vallecano és penúltim amb 24. Rayo té la permanència ara mateix, tal com està la classificació, a 6 punts i l'Osca la té a 7. Jo ho veig molt complicat per aquests dos equips quan només queden 21 punts per disputar-se. Val? Però a partir d'aquí, atenció, la quantitat d'equips que podríem dir que estan implicats.
Girona, eh?
Sí. L'Espanyol és un d'ells, té 35 punts, 13. És el que millor està ara mateix d'aquest cruix que diré. 14 el Girona amb 34. 15è el Llevant, que ara parlarem del Llevant, amb 32. 16è el Valladolid amb 30. 17è Villarreal també amb 30. Aquests equips fora del descens. I en descens 18è el Celta amb 29 punts.
Està supercomprimit això.
Jo crec que només hi haurà aquesta última plaça en joc, perquè insisteixo, crec que Òscar i Rayo Vallecano molt bé ho haurien de fer i molt malament haurien de fer els altres, perquè clar, sempre es diu, no, el Rayo està a 6 punts de la permanència. No, està a 6 punts ara mateix. Estàs 6 punts comptant que els altres no guanyin mai més en tot.
Correcte.
El que queda. Per tant, complicat com ho tenen aquests equips. Hi ha hagut molta polèmica també amb el partit del Llevant, perquè bé, va perdre 3-2 contra l'Atlètic Club a l'últim minut amb un penal, però el Llevant ja arrossega moltes polèmiques en contra, sobretot especialment amb decisions del VAR. És un partit en què el Llevant fa un gol que se li anul·la, també hi ha unes mans que podien haver estat penal que no s'assenyalen com a penal, i l'últim gol arriba en un penal a l'últim minut que és molt i molt dubtós.
Uf.
Però molt i molt dubtós. Doncs clar, Kiko Catalán, el president del Llevant, ha dit prou i va sortir ell mateix per iniciativa pròpia a la zona mixta de Sant Mamés i va dir tot això que escoltarem.
Quiero transmitir lo que ha pasado en el terreno de juego hoy, que creo que es una vergüenza, sinceramente. Creo que perdemos el respeto al fútbol actuando de esta forma. Creo que han habido decisiones que ha visto toda España, que son garrafales, y que ya yo, que soy un enamorado del VAR, un defensor del VAR, no me creo el VAR. No me lo creo, no me lo creo. No me creo si es por las personas que están dentro del VAR o por qué es, pero no me creo el VAR. Después del partido de hoy, nadie me puede explicar ya lo que he vivido yo y lo hemos vivido todos. Son tres jugadas que marcan el resultado de un partido. Es un gol anulado que nadie entiende el por qué lo anula. Que lo da el árbitro y que el portero mismo se da cuenta de que lo ha hecho mal. Hay una mano clarísima en la primera parte, que es un penalti clarísimo, que lo tiene que ver el linier y que no sabemos qué pasa. Y hay un último penalti que quiero también ver si viene de un centro en fuera de juego, que tampoco hemos visto las líneas por ningún lado. Un penalti que nadie se lo explica y que al final la impotencia, entras en ese vestuario y ves a gente llorando, ves a gente que está en sus casas llorando. No, señores, no, esto es fútbol profesional. Esto es fútbol profesional y aquí nos jugamos todos muchísimo.
Moi des de la serenitat, però també amb fermesa,
sí,
eh?
Sí, home, clar, home, jo entenc que no ha de perdre les formes, és el màxim mandatari del club, Kiko Català, però també em pregunto, per què ha escollit aquest moment, que potser no té tant ressò, i per què no va escollir el dia del Real Madrid, que va ser molt més flagrant el que va passar?
Va ser heavy,
en contra,
sí,
amb aquell penal que tots recordem.
Va, és que tampoc no pot sortir a la palestra cada cap de setmana.
No, exacte, però dic, si ell vol ressò mediàtic, perquè això que acabem d'escoltar, dubto que tingui poc recorregut, la veritat.
No.
Malauradament tindrà poc recorregut, i jo crec que, amb tota la raó del món, el president del Llevant, eh? Però jo crec que ha estat poc hàbil en el moment. Perquè si volia ressò, jo crec que hi havia un partit on se l'hagués escoltat moltíssim i s'hagués debatut moltíssim al voltant de tot això.
Amics oients del Lloret de Mar, ja podeu sentir com Moisés García es postula com a nou cap de comunicació del Llevant Futbol Club,
ho cremaríem tot cada dia. No podria ser.
Parlem d'un àrbitre, va.
Sí, perquè si hi ha àrbitres que cada vegada ho fan pitjor...
Ai,
a la primera divisió,
sí.
A la primera divisió, que és on haurien d'estar més ben formats, i cada vegada veiem més runners que no pas àrbitres. Sí, cada vegada...
Aquesta és la frase, eh?
Sí, és que cada vegada
veiem més runners.
Cada vegada som més runners, som millor...
Atletes.
Més atletes que no pas àrbitres. Molt ben preparats físicament,
però
molt
tècnicament
joves,
són un desastre.
És un autèntic desastre el que veiem setmana rere setmana a la primera divisió. Que clar, com vols que després veiem en el futbol amateur bons arbitratges?
Els referents fallen.
El que passa que hi ha dies en què segurament no per les decisions i sí per l'actitud en el camp hi ha àrbitres amb els que marxes ben content. Jo, mira, l'altre dia, la setmana passada, fa dues setmanes, anècdota, eh? Uh-huh. Anècdota. La setmana passada, amb el cadet que entreno, ens va venir a arbitrar un senyor que es diu Sergio Jiménez, que feia molt de temps que és àrbitre, uh-huh. I a mi personalment feia molt de temps amb el que no coincidia. Amb aquest àrbitre hem perdut, hem guanyat i hem empatat, hem passat de tot. I l'altre dia, ostres, va venir, em reconeixia, em vaig alegrar de veure'l, perquè és un home que decideixi el que decideixi, bé, t'ho explica amb calma, amb serenitat. Si ha d'ensenyar una targeta, l'ensenya de manera pausada, no com altres àrbitres que recorren mig del camp i t'aplanten la targeta a sobre de la cara d'un nen, d'un noi de 14-15 anys, que és pólvora ara mateix un noi de 14-15 anys. Clar, jo crec que els àrbitres aquí han de tenir molt més de tacte que no pas els que tenen els de la Federació Catalana de Futbol. Sí,
no,
clar.
Claríssimament, no. I a més, una reflexió que comparteixo amb tu.
I un àrbitre de la Federació Catalana de Futbol, una noia que es diu Maria Gómez, va dirigir un partit de cadets, precisament de la segona divisió, entre el Castelldefels i el Ciudad Cooperativa. I els àrbitres i les àrbitres han de fer actes, òbviament,
sí,
explicant tot el que ha passat, si hi ha hagut expulsions, canvis, etc., els gols, val? Però tenen també la possibilitat de fer un annex. Un annex vol dir una ampliació de l'acte amb fets que consideren rellevants. Com estem molt acostumats a veure annex doncs, de baralles entre el públic, d'insults, d'accions que passen ja una vegada acabat el partit en el túnel de vestidors.
Per exemple?
Per exemple. Què va posar l'àrbitre Maria Gómez? Diu, al final del partit, això a l'annex, eh? Al final del partit, quan en dirigia els vestuaris, la graderia dels dos equips s'ha aixecat i ha començat a aplaudir-me i a dir-me molt bé, àrbitre, les dones al poder, quins ovaris tens, i a la sortida han aplaudit i m'han dit ets una campiona, sí senyor, diu Maria Gómez, jo crec que igual que posem les coses dolentes, també hem de posar les coses bones. Doncs òbviament, doncs, i tant que sí. I tant que sí.
Molt bé, Maria.
I ens alegrem moltíssim de que passin aquestes situacions. Quan marxa un àrbitre aplaudit d'un terreny de joc?
Mai.
Jo no ho he vist mai encara.
Mai, mai, mai.
Pobres,
mai.
Jo no ho he vist mai encara.
Però la meva pregunta és, això en parlem avui a un mitjà de comunicació petit, com és Nova Ràdio Lloret. Això se n'ha fet...
Sí.
Sí? S'ha fet difusió?
Ha tingut ressò, sí, ha tingut ressò.
D'acord. Llavors,
fet,
callo.
Ho veia per Esport 3, que fins i tot
callo.
Entrevistaven a aquest àrbitre. Sí, sí, ha donat la volta...
Llavors me n'alegro.
Sí, sí, s'ha fet viral, allò
molt
que
bé.
Diem sempre.
Molt bé. Viral també ja és més del mateix, el teu amic íntim ja, em sembla que compartiu... Ja fins i tot habitació, és sí. En Fernando Alonso.
Vull sortir en defensa d'ell perquè, clar, tu saps aquestes notícies on només es posa el titular i la gent es queda només amb el titular?
Sí, clar, habitualment que, es fa això,
clar,
sí.
Clar, és que surt el titular de Fernando Alonso, dos punts, entre cometes, soy el mejor piloto.
Buah!
És que és un xulo, és un egocèntric, només pensa en ell, no sé què, es pensa que és el malic del món.
Vinga, va, l'advocat de Fernando Alonso, Moisés García, vinga, va.
Si després entrem a la notícia o escoltem l'àudio, ell diu... Crec que sóc el millor pilot perquè tots els pilots pensem que ho som.
No, ja.
Aquesta és la frase. No soy el mejor piloto. No, a veure, és una entrevista que li han fet a Fernando Alonso en les últimes hores. Ha parlat dels seus objectius per aquest 2019. Entre aquests objectius hi ha guanyar les 24 hores de Le Mans, guanyar també a Daytona, i també ha parlat de ser competitiu a la Indy 500. No ha parlat del Dakar. Recorda que la setmana passada
sí. Dèiem
que s'havia pujat al Dakar i que fins i tot els mandataris de Toyota parlaven d'una possible aparició sorpresa de Fernando Alonso al Dakar. De moment, a l'Asturià, que no s'ha pronunciat sobre aquest fet, sí que ha dit, però, que busca nous reptes, ha matisat que no els busca ja per diversió, sinó que els busca per dificultat. Ell vol anar superant reptes, és un tio ambiciós, Fernando Alonso, i també em quedo amb una frase que també pot sonar una miqueta xulesca, però és que és cert, si et poses a analitzar, és totalment cert. Ell diu que continuarà pilotant mentre sigui competitiu i ha explicat que ho deixarà quan algun pilot sigui més ràpid que ell amb el mateix cotxe. Si tu et poses a analitzar totes les temporades que ha fet a Fórmula 1, no ha tingut mai cap company d'equip més ràpid que ell.
Ah, doncs, escolta, llavors està justificat,
ni
no?
Ni Hamilton en el seu dia.
I per què va guanyar Hamilton i no pas ell?
Clar, aquí ja entrarem en... aquí ja em diràs, clar, que estarà a favor de Fernando Alonso.
No, jo t'he fet una pregunta, només...
Jo crec que aquella temporada a McLaren
sí. Hi
havia molta més preferència i moltes més facilitats per Hamilton que no pas per Fernando Alonso.
Clar, aquí l'amistat d'en Ron Dennis, no?
Exacte, estava tot més preparat per Hamilton que no pas per l'Asturià.
Molt bé. Escolta, jo t'hi veig, et falta la toga i ja està.
No, que va.
Ja t'hi veig allò d'advocat. Moisés, cap de setmana farcit d'activitats esportives a Lloret?
Sí, tenim diversos actes, recordem, esperem que el temps respecti en aquesta cursa solidària que han muntat els alumnes de tercer d'ESO del Coll i Rodés.
Sí.
En favor de l'associació Pas a Pas, es farà a les 10 del matí. Començaran ja diferents curses, diferents distàncies. Pel que fa als partits de competició, no juga el Club Hoquei Lloret, té jornada de descans, que li vindrà bé per recuperar forces després d'aquesta bona dinàmica que porta, i el Club de Futbol Lloret, atenció al partit que té el Club de Futbol Lloret, que juga al camp del Vic, que és un equip que està en descens i que el Lloret, poc a poc, després d'aquesta mala dinàmica que ha enganxat, s'està acostant perillosament a aquestes posicions. Esperem que l'equip d'Albert Batllucera doncs, aconsegueixi la victòria i pugui respirar tranquil en els últims partits que queden de la temporada.
Perquè a principis de temporada estaven al podi, no? Estava molt a prop del podi, si no recordo malament.
Sempre han estat entre del sisè lloc cap amunt.
Déu-n'hi-do.
Tercer, quart, cinquè, sisè han viscut per aquestes posicions, però el cert és que ara, després de 4 jornades seguides perdent, 0 punts de 12, doncs tot s'està apretant molt.
Penalitza.
I una distància que tenien molt gran respecte a la zona de descens ara s'ha reduït a només 5 punts. Per Mira. Tant, atenció.
D'acord, però dos partits que guanyin una altra vegada.
Sí, i tant, i tant. Jo no crec que es pateixi de la manera que es va patir l'any passat, ni molt menys. Jo no ho crec, vaja.
Vam suar molt, sí, la temporada passada.
Allò no es tornarà a repetir.
No, segur que no, segur que no. En parlem dilluns al Lloret Esportiu a partir de les 9, d'acord?
Puntuals, com sempre.
Bona setmana, molt gràcies.
Una abraçada.